bona tarda. Bé, com sempre ja sabeu que comencem per les informacions de les activitats de l'aula, però estem ja a les acaballes del curs i només tenim una última activitat que és demà. Els que esteu inscrits per anar, que anem a fer una volta per la Rioja. Sabeu que els que esteu inscrits sortirem a 7:15 d'Arenys amunt i a 2:15 des d'aquí Arenys, en els llocs habituals, punts habituals. No cal dir que sigueu puntuals, perquè ho sou sempre, però vull dir, recordem una mica. I també recordem, sisplau, els silenciats mòbils. Bé, ja anem per la conferenciant d'avui, la Marina Porres Martí, llicenciada en Història de l'Art, crítica literària i professora a la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra, que com ja sabeu és la universitat que ens tutela. També és membre del grup de recerca Literatura Comparada en l'Espai Intel·lectual Europeu de la Universitat de Barcelona. Com a crítica literària col·labora en diversos mitjans de comunicació, segur que l'heu llegit o l'heu vista, a l'Ara, al Nacional, RAC1, Catalunya Ràdio, Serra d'Or, entre d'altres, i també treballa a la llibreria familiar que tenen a Rubí, l'Ombra, no es diu, la llibreria?
Sí.
Ombra. Bé, i també ha presentat el postcard cultural Recomanacions Fonamentals. Marina Porres, al mateix temps, col·labora de forma regular en el programa Més Nit del 3CAT, on condueix una secció fixa de recomanacions i anàlisi literària. La setmana passada la vam poder veure, no?
Sí.
No sé si aquesta setmana també...
No, ara ja sí. Fins a final de mes.
Bé, doncs a final de mes la podem tornar a veure i estar atents a les seves recomanacions, que són molt interessants. Ha publicat ella l'assaig L'Enveja, que hi ha editat i prologat Donar nous als nens, que és una antologia de textos de Gabriel Ferrater, i La vida de la vida, que és una tria de diaris i cartes de la Catherine Mansfield. La seva darrera publicació és El mig de la vida jo, que és un retrat biogràfic il·lustrat de la Mercè Rodorena. Em sembla que t'agrada molt la Mercè Rodorena, no?
Sí.
I també recentment ha fet el pròleg de l'assaig d'Eddie Wharton, Escriure ficció, que és el que va parlar en l'última edició del 3CAT. Bé, avui la Marina Porres ens ve a parlar sobre la lectura de Marcel Proust, que ha desmitificat que no és tan difícil llegir Marcel Proust, no, Marina?
Al contrari,
al contrari, ho diràs. Doncs bé, moltes gràcies i com vulguis.
Moltes gràcies.
Bé, us sent? O m'he de gravar? Hola, hola, sí?
A veure, ara sí. Bé, bon dia, moltíssimes gràcies a tothom per seguir, gràcies especialment a la Mercè i a la Junta de l'Aula d'Extensió Universitària de Quirenys per la invitació. La veritat és que em va fer molta il·lusió aquesta proposta, perquè em deixava i em deixa molt de camp per córrer, perquè com que la Mercè sap que jo em dedico a la literatura des de, com ha explicat ara perfectament, des de moltes bandes diferents, ella em va demanar que fes una sessió, una conferència sobre la idea de la lectura, no? Aquesta, sempre hi ha molta controvèrsia al voltant de la lectura, jo fa molts anys que sento que si la gent cada vegada llegeix menys, que si no es llegeix, que si... però jo tinc la sort, la veritat, amb la meva feina, de trobar-me una mica al contrari, que és que hi ha moltíssima gent que encara llegeix molt, que li interessa moltíssim la literatura, començant pels alumnes de la Universitat Pompeu Fabra, que m'ha fet il·lusió també avui, que aquest dematí doncs, començar el dia a la Universitat Pompeu Fabra i ser aquí a la tarda amb una aula associada a la mateixa universitat. No? I quan em va demanar de parlar sobre la lectura, per no fer d'alguna manera un cant una mica buit sobre per què és important llegir o sobre per què aquesta cosa que es diu tant que llegir ens fa més bones persones i tot d'altres absurditats, vaig pensar que seria una bona oportunitat poder parlar avui de la lectura a partir d'un llibre que jo crec que és un dels llibres més bonics sobre la idea de llegir, que és sobre la lectura de Marcel Proust. L'he portat així com que jo no sabia que aquesta aula era el que tenia aquest poder gegant de convocatòria, confiava que ensenyant-lo així n'hi hagués prou, és evident que no n'hi ha prou, però en tot cas el podeu buscar molt fàcilment perquè el llibre es titula Sobre la lectura i el seu autor és Marcel Proust. I a mi em feia il·lusió poder parlar avui de Proust perquè jo crec que és un dels escriptors que millor, que més bé i que més acuradament ha pensat sobre què vol dir llegir, què implica llegir i sobretot, i ara d'avui en parlarem, no? Què passa quan ens posem a llegir un llibre. Proust, com ha explicat la Mercè, no? Té tota aquesta aura d'autor inaccessible, d'autor difícil, d'autor excessiu. Mercè Proust segurament és l'escriptor més important de la literatura occidental del segle XX, jo crec que és absolutament així, i és un escriptor que es va, o sigui, que això és així perquè va fer una obra literària que es titula A la recerca del temps perdut, que és una obra de gairebé 3.000 pàgines, on el que es fa és que hi ha un narrador que explica tota la seva vida en primera persona i que diguéssim d'un narrador madur que recorda tota la seva vida començant per la seva infantesa al poble de Combré, no? I alhora no és només el gest d'explicar tota una vida, sinó que Proust el que fa en aquest llibre és primer una història de la seva societat, és a dir, és un llibre que no parla sobre la vida d'una persona sinó que parla sobre la vida d'una nació i com es lliguen les dues coses, que això és fonamental, però a més fa una reflexió sobre de quina manera es relacionen a viure i escriure, no? Dues coses que per tots els escriptors es barallen entre aquestes dues dicotomies, entre el viure i l'escriure, i ell va pensar molt sobre això. Jo entenc que a la recerca del temps perdut aquestes 3.000 pàgines poden d'entrada semblar una feina, potser una cosa una mica feixuga. En realitat no ho és, perquè jo sempre, i de fet els alumnes ho comproven any rere any, i la veritat és que em fa il·lusió que molts d'ells m'acabin donant la raó, no? Que en realitat Proust és complicat, diguéssim, les primeres 50 pàgines, perquè ell el que està fent és proposar una nova manera de llegir, i a més sempre que algú proposa una cosa rupturista, una cosa nova, doncs no és fàcil ni es fa a la... ni s'hi pot entrar, diguéssim, sense fer un petit esforç. Però passades aquestes 50 pàgines i quan entens realment què està fent Proust, la veritat és que jo us ho recomano moltíssim perquè és una d'aquelles lectures que sí que es pot fer servir aquesta cosa tan tòpica i cursi de et canvia la vida, però jo, en el meu cas almenys, és veritat. Però sí, creieu que A la recerca del temps perdut és un text massa extens, massa llarg o massa el que sigui, a mi m'agrada molt, i avui aprofitarem per parlar d'això, aquest petit volum sobre la lectura que, com veieu, no gaire bé, però intuïu, és un llibre que no és gaire llarg i és un text que és una molt bona porta d'entrada, jo crec, a l'univers de Marcel Proust. És un text, en realitat, que està escrit abans de fer A la recerca del temps perdut, però que ja conté moltes de les idees que són fonamentals, diguéssim, proustianes, no? De fet, aquest llibre neix com a pròleg. Ell, Proust, va llegir Sesame and Lilies de John Ruskin, que ell, Proust, li encantava l'escriptor anglès, i de fet l'esteca John Ruskin, i de fet va aprendre anglès per poder-lo traduir, per poder-lo llegir millor, i ell va voler fer un pròleg en aquest llibre de Ruskin, que són una sèrie de conferències sobre la lectura, no? És a dir, que és un pròleg que en teoria parlava de Ruskin, però en realitat, i ara ho veurem, no? Es converteix en una meditació absolutament personal i molt interessant sobre què significa llegir, i és un text que ressona a qualsevol persona que cregui, que senti o que pensi que llegir és una cosa important per ell, per qualsevol persona que li agradi llegir, en realitat. I per això avui vull parlar sobre la lectura. L'inici del text ja diu moltes coses d'aquest llibre, perquè aquest text comença dient: potser no hi ha dies de la nostra infantesa que n'hem viscut tan plenament com aquells que vam pensar-nos que deixàvem sense viure, aquells que vam passar amb un llibre preferit. És a dir, que d'aquí hi ha l'entrada, aquesta idea una mica temptadora, no? Aquesta idea de que ens pensem que llegir és una cosa que va contrària o que va oposada a la vida, no? És a dir, que llegir és traslladar-nos a un altre lloc, ser en un altre lloc i per tant no viure la nostra pròpia vida sinó passar-nos-la en un altre lloc, no? Llavors ell fa aquest desafiament dient, doncs jo crec que els dies que més intensament he viscut de la meva infantesa són aquells dies que em vaig passar llegint, no? I fa tota una introducció explicant com ell passa els dies de vacances, de Pasqua de fet, llegint. Proust evidentment ve d'una família molt, molt culta, el seu pare era metge, de fet era epidemiòleg i un epidemiòleg molt reconegut, la mare era una senyora que era de tradició jueva molt culta i per tant diguéssim que Proust forma part d'una certa elit intel·lectual i cultural francesa on els llibres evidentment tenen un protagonisme molt, molt gran a la seva vida i on hi ha una dicotomia de llocs que també és molt important a la seva vida, que és Proust va néixer a París, al centre de París, la seva vida està íntimament lligada amb la ciutat de París, però té un lloc que és com el seu refugi o d'alguna manera el lloc on ell això podia passar-se dies sencers llegint perquè hi estava de vacances, que és Combray, que és un poble que Combray tal com a si mateix no existeix, és un poble que es diu Illier, però que, com que és un poble que s'ha fet famós per ser el Combray de Proust, el poble real a França es diu Illier-Combray i li han afegit el nom per ser més reconeixible i hi ha tota una sèrie de merchandising associat al poble i amb pastisseries plenes de magdalenes i realment us recomano moltíssim si us interessa anar-lo a visitar. Bàsicament perquè es conserva a Illier la casa on comença la recerca del temps perdut, que és aquesta casa de la tieta del nen Marcel, i com que Proust és, diguéssim, s'aboca molt a descriure els llocs on passen les escenes de la recerca, si has llegit la recerca i has passat pàgines i pàgines i pàgines diguéssim viatjant a aquesta casa, després quan vas a veure-la en directe doncs fa molta impressió i és el lloc on passa més l'episodi famós de la Magdalena, no? Però en tot cas, sobre la lectura comença precisament el jardí d'aquesta casa francesa a Illier i precisament amb ell li passa el que m'acaba de passar a mi, no? Que volia parlar d'una cosa i acaba parlant d'una cosa completament diferent, perquè ell diu, jo em vaig passar molts i molts dies de les meves vacances refugiat en un llibre, llegint, absolutament abstret de la realitat, i quan ho miro, quan recordo des de la distància, no recordo gaire res sobre els llibres que llegia. I en canvi, sí que recordo, i ell ho cita, no? La llum que feia mentre estava llegint, recordo el menjador i com em molestava que la criada vingués una mica massa d'hora a parar la taula per dinar perquè això volia dir que tenia menys temps de llegir, recordo els borinots que molestaven el jardí, recordo el soroll que tant li molesta que és una obsessió per Proust, recordo els familiars que venien, com les hores del dia, és a dir que li passa una cosa que en realitat, si ho pensem, ens passa molts, que és que no recordes tant el llibre en si mateix com les circumstàncies de la lectura. Per tant, Proust ja està introduint aquí des del principi aquesta idea tan interessant que no pot separar el llibre, no pot separar un llibre de la vida que l'envolta, no? És a dir, i que llegir un llibre no és només llegir un llibre, sinó tot el que ens passa mentre llegim un llibre, i això és una cosa que ens ha passat a tots, diguéssim, que depèn de les circumstàncies de la vida en què llegeixis un llibre, pots llegir el mateix llibre d'una manera i el pots tornar a llegir 5 o 10 o 15 o els que siguin anys més tard, i és com si fos una lectura completament diferent. Per tant, ja Proust veu des del principi aquesta intuïció que hi ha en la lectura i que a més li permet fer una cosa, que és la filosofia proustiana, que és la idea de portar-ho més enllà, que clar, això li serveix a Proust per dir, és que en realitat no recordem el passat en si mateix, no? I és aquesta obsessió proustiana en realitat de que recordar vol dir inventar-se les coses d'alguna manera, i això és absolutament així. I ell diu perquè clar, aquest, el passat, el que ens apareix és associat a objectes, a llocs, a sensacions, per tant, com d'alguna manera, doncs això, no? La literatura i la vida es barregen completament. I en aquest llibre, com que ha de parlar de Ruskin, ell comenta una idea que John Ruskin explicava en aquestes conferències, que Ruskin diu, llegir en realitat, diu, és conversar amb els, no sé com ho diu, amb els grans esperits del passat, no? És a dir, aquesta idea, també tan suada i tan utilitzada, de llegir és una conversa amb gent molt més intel·ligent que nosaltres, no? O sigui, amb gent molt més, molt més intel·ligent i d'alguna manera com superior a nosaltres, no? Això vol dir Ruskin. I llavors Proust li discuteix aquesta idea perquè diu, bé, això és així però no és exactament així. Perquè Proust diu que la lectura en realitat és rebre efectivament el pensament d'un altre, no? És a dir, la conversa d'un altre, diu, però mentre continuem estant sols, no? I aquesta és una de les claus d'aquest text perquè aquesta idea d'alguna manera permet distingir la conversa, perquè Proust diu, en realitat qualsevol conversa, diu, és dispersa per si mateixa, ens obliga a reaccionar, és a dir, d'alguna manera demana la nostra participació, no? Diu, ens fa sortir de nosaltres mateixos, diu, però en canvi, la lectura, és a dir, llegir, diu, ens posa en contacte amb una altra consciència, diu, però sense destruir la nostra. I això per ell és molt important, no? Perquè diu, clar, diu, la lectura conserva la potència intel·lectual d'alguna manera que tenim en solitud. Diu, llegir és l'única manera, diu, de tenir com dintre nostra una veu, però que no anul·la el nostre propi pensament, no? Per tant, d'alguna manera, ell diu que llegir és superior a aquest arc de la conversa, no? I això, d'alguna manera, ell comença a preparar el terreny per una cosa que vol explicar i que és molt contraintuïtiva en Proust quan no se'l coneix gaire, que és que en realitat ell vol desmitificar aquesta idea de la lectura com una cosa sagrada, com una cosa superior, com una cosa intocable, no? De fet, ell el que explica és que els grans llibres en realitat no ens donen respostes. És a dir, llegir ens dona una altra cosa, però que qualsevol que vagi a buscar respostes als llibres s'ho està mirant malament, s'està equivocant, no? I ell ho explica en relació amb una anècdota seva com personal, que ell diu, quan jo era nen, no, quan jo era petit, diu, llegia, crec que fa servir Gautier d'exemple, i diu, i pensava, si aquest home escriu coses tan boniques, no? Deu saber coses extraordinàries, és a dir, quan a ell li agradava molt el llibre, pensava, això és que el seu autor d'alguna manera és una mena de geni, algú molt intel·ligent. I diu, volia que Gautier m'expliqués què pensar de Shakespeare, què pensar de la vida, què fer amb el meu futur, no? És a dir, jo anava als llibres demanant-li grans respostes. Diu, no va ser fins més tard que vaig entendre que en realitat un llibre no respon. És a dir, fa altres coses però no respon. I aquí arriba d'alguna manera a la seva formulació, com, on vol arribar, que diu, per a l'autor, diu, els llibres podrien anomenar-se conclusions. És a dir, quan un autor escriu un llibre, quan un escriptor fa un llibre, i quan un escriptor fa un llibre, diguéssim, de manera seriosa, per ell és una conclusió. És a dir, ha escrit tota una sèrie de coses, ha tret tota una sèrie de coses i per tant allò ho presenta al món com d'alguna manera, i és molt discutible aquesta idea i si voleu després en parlem, però d'alguna manera com un punt final, o almenys sí que els escriptors escriuen una cosa i llavors la presenten per tancar-la, no? Diu, però clar, per al lector el llibre no pot ser mai una conclusió. Diu, el llibre és tot el contrari, diu, és una incitació, no? I llavors Proust explica que en realitat un llibre no ens dona respostes, sinó que fa una cosa millor, que és que et desperta les ganes de seguir llegint, seguir buscant, encara que sàpigues que mai no arribes, no, a un estat definitiu d'aquesta recerca. No? Per això ell diu, en realitat diu, la nostra saviesa com a lectors diu, comença on acaba la de l'autor. És a dir, l'autor dona un punt i final i després el lector, és a dir, nosaltres podem seguir buscant. I això en realitat amb ell li serveix pel seu propi llibre, li serveix per escriure a la recerca del temps perdut, on una de les idees fonamentals és que no podem rebre la veritat de ningú, sinó que l'única veritat, o sigui, la veritat l'hem de crear nosaltres mateixos, no? Que és en realitat una de les grans idees de la recerca del temps perdut, que en realitat és un narrador que ens explica això durant 3.000 pàgines, la seva infantesa, la seva joventut, el descobriment de l'amor, el descobriment de les noies, el descobriment de la gelosia, i va creixent el descobriment de París i dels cercles aristocràtics, i és un llibre que travessa moltíssimes coses, travessa una guerra mundial pel mig, però que acaba amb la idea prustiana molt coneguda de l'única vida veritablement viscuda és la literatura, no? Proust té aquesta idea que en realitat, com que el record l'estem tota l'estona modificant nosaltres mateixos, l'única vida que per ell realment li quedarà és la que hagi pogut escriure en aquest llibre. I que per tant té relació amb això perquè és una veritat que ha creat ell mateix, és a dir, que una veritat que no li ha donat ningú, no li ha donat cap llibre, sinó que l'ha hagut de barrejar amb la seva pròpia experiència, amb aquesta idea per la qual hem començat, de la dicotomia entre el viure i l'escriure. No? De fet, aquesta és una de les grans idees de Proust, que és que l'art no ens diu què hem de pensar, sinó que l'art el que fa és que ens ajuda a pensar, no? I llavors per això tot el cap al gruix i al final d'aquest llibre tan breu i tan intens, no? És una frase que diu, la lectura és el llindar de la vida espiritual, no? Diu, ens hi pot introduir però no la constitueix. I clar, d'alguna manera és més radical que ho digui Proust, que és un senyor que va dedicar bona part de la seva vida a la literatura, tot i que amb matisos, perquè sí que és veritat que hi ha aquesta idea, aquest mite de Proust, com si fos un senyor que es va passar la vida tancat a la seva habitació, que es va forrar amb suro, per aïllar del soroll de l'exterior, perquè vivia en un boulevard parisenc, no? I hi ha el mite aquest de com si aquest senyor hagués passat tota la seva vida tancat en aquella habitació escrivint, no? Quan en realitat, si ens mireu la biografia de Proust, ell va fer això els últims 10 anys de la seva vida. És veritat que va morir molt, molt jove, perquè va morir com uns 50 anys, però són els últims 10 anys de la seva vida que estan dedicats a aquesta escriptura, i en realitat tota la resta de la seva vida va ser un home que estava al bell mig de la vida social de París, dels cercles aristocràtics de París, que coneixia d'alguna manera, que coneixia des dels cercles més refinats i més aristocràtics, dels quals dedica centenars de pàgines, però també, com expliquen els últims volums de la recerca, no, els bordells més sòrdids de la ciutat durant la Primera Guerra Mundial. No? Així que d'alguna manera Proust és un senyor que sí que ho va viure i experimentar en primera persona aquesta idea de la contradicció entre l'escriure i el viure, no? I contra aquest mite de ser, per entendre'ns, una rata de biblioteca, no? Doncs Proust, ja des de molt abans d'haver escrit La recerca del temps perdut, fa aquest assaig que en realitat va contra la religió dels llibres, no? Diu, d'alguna manera, és aquesta idea de que ni els llibres ens salvaran, ni tota la saviesa és els llibres, sinó, de fet, exactament el contrari, no? Els llibres són com una porta, però després tota la feina, per dir-ho d'alguna manera, l'ha de fer un mateix. Per tant, posa com al mig del debat aquesta idea tan interessant que la cultura no és, i això és una cosa que encara ara està molt estesa, no? En el món de la literatura, que és un món que té molta tendència a la pedanteria i en aquesta cosa de totes les virtuts, de llegir per llegir, i que Proust ja a principi de segle no deia la lectura no és acumulació, és a dir, la lectura no és haver llegit molt, saber moltes cites, saber molts noms, sinó que la lectura és el que et passa després de llegir, no? És a dir, com fas servir tu els llibres que has llegit per la teva vida de veritat. És a dir, que quedar-se com fan, i és el que també vol explicar, no? Com fan tanta gent de la cultura, o fins i tot, i amb això sí que és veritat, tanta gent de l'acadèmia, no? Que hi ha aquesta tendència enorme, a quedar-se tancats a casa, a quedar-se amb els seus llibres i tancar-se llegint, Proust diu, aquesta no és la manera, i de fet fa un atac directe, doncs això, aquesta figura del lletre ferit, no? De la persona de cultura que es posa d'alguna manera als llibres com a escut, i aquesta persona que d'alguna manera substitueix la vida intel·lectual per la cultura acumulada, no? Aquest lector, insisteixo, doncs això, que es tanca, que col·lecciona llibres, que col·lecciona referències i que col·lecciona noms, però que en realitat no transforma res, no? De fet, és molt interessant perquè Proust, i per això a mi me'l fa un escriptor realment interessant, perquè Proust podria perfectament haver-se limitat a ser només això, i clar, no hagués canviat tota la literatura del segle XX, però hagués pogut tenir una carrera, li hagués pogut funcionar. Proust, al principi de la seva vida, quan ell es dedica a fer crítiques de llibres, quan es dedica a fer doncs, ressenyes, quan es dedica a fer textos d'art, ell en tenia prou d'alguna manera per ser un simple lletraferit. I de fet, és un senyor que si alguna cosa té, doncs és una cultura molt extensa, i és un senyor que durant la seva vida va llegir molt, no? Per això a mi em sembla tan interessant que el seu text sobre la lectura precisament acabi dient-nos a llegir compte, no? O sigui, llegir compte per moltes coses, però no n'hi ha prou amb llegir, i per tant de plantar-nos aquesta idea de els llibres no substitueixen la vida, i els llibres no substitueixen el pensament que té cadascú sobre els llibres que llegeix, no? I per això en realitat aquest assaig em sembla una meditació tan interessant i en realitat tan visionària sobre la seva pròpia obra, no? O sigui, que d'alguna manera, i això també és el que fa que m'interessi, que és que en l'obra dels grans escriptors, no? res passa per casualitat i res passa de pressa, no? És a dir, a mi em sembla molt interessant que aquest text de Proust estigui escrit el 1905-1906, que és molts anys abans d'escriure la recerca, no? Però en realitat com d'interessant és que en una gran obra res pugui passar per casualitat, és a dir, que en Proust, si llegiu tots els seus llibres, que en té alguns de, diguéssim, de menors, per dir-ho d'alguna manera, al costat de la recerca del temps perdut, no? Però que és aquest sobre la lectura, que és el contra Sant Bev, que és els plaers i els dies, i com en realitat amb els grans autors sempre passa que com més llibres vells llegim, més els entenem en la seva totalitat, perquè fan una obra on tot està interconnectat. I aquesta també és, o sigui, aquesta crec que també és una lliçó de Proust en aquest llibre, no? O sigui, aquesta idea de com els grans autors pensen sobre una mateixa idea, sobre un mateix tema, i passen anys i llibres i textos i feina barallant-s'hi per d'alguna manera poder-ne dir alguna cosa, encara que sigui molts anys més tard, no? I això és el que m'ho fa realment interessant. Hi ha un fragment que és que l'he citat molt, com que tinc temps de llegir-ho molt per aquí, per sobre, que crec que és bastant la clau de tot aquesta, de tot aquest llibre, que en realitat és en si mateix una conferència, perquè és com una incitació a la lectura, i diu aquest és efectivament un dels caràcters grans i meravellosos dels bons llibres i que ens farà entendre el paper essencial i a la vegada limitat que la lectura pot tenir en la nostra vida espiritual. Diu que per l'autor els llibres podrien anomenar-se conclusions i pel lector incitacions. Diu, sentim molt bé que la nostra saviesa comença on s'acaba la de l'autor i voldríem que ens donés respostes quan tot el que pot fer és donar-nos desitjos. I aquests desitjos només pot despertar-los en nosaltres fent-nos contemplar la bellesa suprema que l'últim esforç del seu art li haurà permès devastar. I diu, i acaba, diu, però per una llei singular i a més providencial de l'òptica dels esperits, llei que significa, diu que potser significa que no podem rebre la veritat de ningú i que l'hem de crear nosaltres mateixos, el terme de la saviesa ens apareix com el començament de la nostra, de manera que en el moment en què ens han dit tot el que podien dir-nos és quan fan néixer en nosaltres el sentiment que encara no ens han dit res, no? I trobo que aquí sintetitza molt bé Proust tota la seva d'alguna manera filosofia de la lectura, que és aquesta idea com la lectura és el llindar de la porta de la vida espiritual però no la pot substituir, i que és molt interessant com va traslladar aquesta idea mateixa a l'hora d'escriure a la recerca del temps perdut. I per això jo crec que és un text, i per això volia fer servir aquesta conferència d'avui per reivindicar-lo i d'alguna manera per com desacralitzar aquest text, i si no l'heu llegit, doncs fer que algú s'interessi per anar a buscar els volums de la recerca, perquè sobre aquesta idea tan interessant de desmitificar les coses amb la que Proust fa la seva obra magna, que a més comença explicant-nos una idea que també es barreja molt amb aquesta, que és que en realitat una cosa, o sigui, és molt diferent viure d'escriure, però no es pot fer una cosa sense l'altra, no? I per això la recerca del temps perdut en realitat comença amb la famosa frase de fa durant molt de temps me'n vaig anar a dormir d'hora, que és molt interessant perquè precisament la recerca comença en un moment de canvi d'estadi, no?, entre el somni i la vigília, que és una idea que va molt lligada amb aquesta dicotomia, no?, entre viure i escriure. O sigui, la recerca comença descrivint el narrador, diguéssim, des de gran, descriu com quan ell era petit i com se n'anava a dormir i com el fet d'anar-se'n a dormir era una tortura perquè no sabia si la seva mare vindria a fer-li un petó de bona nit o no. I llavors tot el que passava pel cervell i per la pell i pels sentiments d'aquest nen mentre estava esperant aquest esdeveniment, no? Però aquesta anècdota d'alguna manera com més banal que permet a Proust obrir el text, en realitat, ens parla sobre com, perdó, és que estic a punt d'estornudar però no puc, d'al·lèrgia, com en realitat qualsevol recreació de la nostra vida en realitat és un record que ens inventem nosaltres, no? És a dir, per això Proust és conegut d'alguna manera així com informalment com el gran autor que parla sobre la memòria, no? Perquè ell el que vol explicar amb tota la recerca del temps perdut és que en realitat nosaltres anem vivint la nostra vida i ens expliquem la nostra vida a partir d'una memòria que és, ell diu, voluntària, no? És a dir, que tu, d'alguna manera, quan comences a fer o a recordar la teva vida, saps, vols explicar una sèrie de coses i d'altres no les vols explicar, i llavors tries molt bé amb aquesta memòria de què te'n recordes, què va passar, com ho endreces, i llavors Proust diu, això És una forma de memòria, no falsa, però absolutament insuficient. Diu perquè en realitat això no és recordar, d'alguna manera és reescriure't a tu mateix, no? Perquè precisament per això quan dues persones recorden una mateixa cosa, resulta que la persona que tenim a davant ho explica de vegades radicalment diferent de com ho recordem nosaltres, no? Precisament perquè el cervell, perquè nosaltres busquem, mirem i triem de veure què expliquem, no? Però es diu, i és un dels seus descobriments de les coses que vol explicar, la gràcia és que hi ha una memòria involuntària que està lligada als sentits i que només se'ns desperta per una sèrie de mecanismes, en el seu cas, aquest és el moment, diguéssim, Proustià famós de la Magdalena, no? Com aquest petit narrador, la seva àvia li ofereix una magdalena sucada amb te, i, o sigui, la seva mare li ofereix una magdalena sucada amb te, i llavors ell recorda, sense ell voler-ho, aquestes vacances d'alguna manera, o aquests moments, sí, de vacances, a Combré, a casa de la seva tieta, feia no sé quants anys, quan ell era petit. I aquesta cosa com sensorial, no?, que se li desperta amb ell, és el que li fa recordar tota una sèrie de coses que ell no sabia que recordava. I aquesta és la clau proustiana, no? I com això es barreja en realitat entre el viure i escriure, perquè clar, ell posa en qüestió com funciona el nostre cervell i com funcionem nosaltres si resulta que de sobte hi ha alguna cosa o alguna sensació que et desperta el cervell tot de records que tu no sabies, que tu no recordaves que tenies, no? I com així s'obre tot un univers. De fet, aquí neix una teoria molt interessant que jo trobo que és de lo més interessant en Proust, que si llegiu veureu que és un escriptor que no s'acaba mai, és a dir, que qualsevol cosa que toquis, qualsevol fil que estireu, de fet aquí, que cada setmana ve algú a explicar-vos coses absolutament diferents, i que la setmana passada estàveu parlant d'abelles, avui estic jo parlant de Proust, i la setmana que ve Vicent per tal de geopolítica, la recerca és un llibre que en realitat per als amants de la ciència és interessant, per als amants de la filosofia és interessant, per als amants fins i tot com de la botànica és interessant, és a dir, que té tantes coses que per això és tan genial, no? Que és un adjectiu que realment no es pot aplicar a gaires coses, però es pot aplicar a aquest escriptor. I aleshores ell té aquesta idea, no?, de com la memòria involuntària hi ha trobades amb un objecte o amb alguna cosa que desperten tota una sèrie de records que nosaltres no sabíem que teníem, val? I d'aquí neix la idea també de com la realitat existeix en relació a nosaltres, que és una idea que molta gent, un punt esotèrica, que és perquè clar, Proust diu, en realitat els objectes són com són perquè per culpa nostra, és a dir, que no és el mateix una taula posada en una habitació que ningú li fa ni cas, que no té cap importància, que una taula que sigui el centre de tota una família que fa tots els àpats en aquella taula, que tots aquells individus es reuneixen al voltant d'una taula i la miren cada dia, no? I Proust té aquesta idea de dir, en realitat, els objectes canvien amb la nostra mirada, no? Depèn de quina relació tinguem amb les coses, aquestes són una cosa o una altra per nosaltres. I això m'agrada molt explicar-ho lligat a això, perquè en realitat el que vol explicar Proust aquí sobre la lectura és que amb els llibres passa exactament el mateix, no? És a dir, que depèn del tipus de lector que siguem i depèn de la relació que tinguem nosaltres, per exemple, doncs, amb un autor o amb un tema, aquest llibre serà, no, evidentment, no causarà el mateix efecte en tots els lectors, això és una cosa que es dona per descomptat, però és que a més d'aquí neix aquesta idea proustiana de com cada llibre, depèn de quin lector l'agafi, és un llibre diferent que provocarà tota una sèrie de pensaments i tota una sèrie de records diferents, i de vegades incompatibles els uns amb els altres, no? Perquè de fet hi ha de fons en aquesta conferència, però també en aquest llibre, però a la recerca del temps perdut, clar, la idea final de tot això és que en realitat ens ho inventem tot, és a dir, cadascú es fa, diguéssim, la fabulació, el relat, l'explicació, el record sobre les coses de la manera que anava a dir més, que més ens convé, però en realitat no sé si és ni tan sols com més ens convé, sinó que d'alguna manera amb l'explicació que ens sentim, si es pot dir així, com millor nosaltres, no? De fet, això està molt lligat, i ja callo, perquè així us dono la paraula i podem comentar-ho, que és la gràcia, no? Però d'alguna manera això està lligat, i perquè es vegi, no?, com totes les idees de Proust van connectant les unes amb les altres, perquè en realitat això va molt lligat a la idea que Proust té de l'amor, i que s'exposa al llarg de tota la recerca, no? Que és la primera... De fet, totes les històries d'amor que explica acaben posades fins a l'extrem, acaben amb la conclusió que l'amor és una idea. És a dir, que bueno, de fet, que l'amor no existeix, que és en realitat el que vol dir Proust, simplement perquè l'amor és simplement la idea que cadascú té al cap de l'altra persona, no? I això s'explica en el primer volum, i a veure si sí, també us faig ganes de llegir-ho per si de cas, però tot el primer volum és la història d'amor entre el senyor Swann, que és un conegut, un aristòcrata conegut de la família protagonista de la recerca, que s'enamora entre moltes cometes, d'una prostituta, però en tot cas d'una cocot, d'una cocot, i s'enamora i s'obsessiona fins al punt que tota la seva vida, o sigui, tota la vida d'aquest senyor tan interessant, tan culte, amb tanta feina, amb tants diners, amb tantes coses a fer, es redueix a veure què està fent, on és, com es comporta, amb qui va aquesta noia, no? I de manera que aquest amor es converteix en, bàsicament, una gelosia absolutament ingestionable, i que el fa per absolutament boig, no? I aleshores el que li passa és que en realitat el que veiem és que tota la gràcia d'aquest senyor Swann amb Modet és que vol d'alguna manera seguir com fent aquest embolic per aconseguir-la, però que un cop la té no li fa especial il·lusió, perquè en realitat Odette era bàsicament la idea que ell se n'havia fet, és a dir, que ell havia construït dintre el seu cap tota una sèrie d'expectatives, tota una sèrie d'idees, tota una sèrie d'il·lusions sobre aquesta noia, que en realitat ella, clar, o sigui, ella, perquè és ella, però seria qualsevol persona, no les pot complir, perquè simplement són una imaginació, no? Doncs tota aquesta mena de funcionament mental, no? O sigui, de procés mental, de filosofia, és el que es desprèn de la recerca, però és el que volia una mica explicar avui, és que tot està, tots els temes estan com connectats, no? És a dir, que de la mateixa manera que nosaltres ens ho fem tot al cap quan pensem en termes amorosos segons Proust, en realitat la mateixa teoria aplica sobre la idea dels llibres i de la literatura, que en realitat és molt més important la idea que tu et facis sobre el llibre que llegeixis que no pas el que digui el llibre en si, en altres formes de dir-ho, no? Amb aquesta frase, potser la més famosa d'aquest assaig, que és això, la lectura és el llindar de la vida espiritual, i que ens hi pot introduir, però clar, no la constitueix. Per tant, hem de distingir molt bé què és aquesta literatura del que és la vida, i com es necessiten, no, l'un a l'altre. No em vull extendre més, no em vull enrotllar més, perquè de fet el que m'interessa, i no sé si aquesta conferència ha servit de reflexió sobre la lectura en general, però sí que espero que almenys hagi servit per, si no heu llegit mai Marcel Proust, tingueu la curiositat d'introduir-hi, i si l'heu llegit en realitat de rellegir-ho, perquè és una de les millors coses que es pot fer, i el que faria jo si tingués temps és rellegir-los tota l'estona. Però podem comentar el que vulgueu sobre la relació entre literatura i vida, sobre viure i escriure. En fi, moltes gràcies per la paciència. Molt bona tarda. Passarem a les preguntes.
Bon vespre. No sé si l'he entès bé.
Pot ser. No és fàcil.
No, per descomptar, perquè aquí hi ha una aigabarreja Maria Santíssima. Jo he entès que ha dit que podem, segons en Proust, que podem estar llegint, sense que ens influenci el lector. Més o menys, he dit alguna cosa.
Exactament.
Aleshores, la pregunta que jo em faig és, a on te posa la influència social que ha tingut la lectura, a on t'ho posa? Perquè a través de la lectura, si la lectura podem llegir sense que ens immuti, podríem dir, perquè hi ha hagut tants de fets de cremes de llibres, tant de fet de llibres prohibits.
No, això, però ell no diu sense
això que... Això és el que no acabo d'entendre.
Clar, ell no diu sense que ens immuti, ell simplement diu hem d'agafar les idees de cada llibre que ens interessin, però no prendre-les com si totes les lectures fossin la Bíblia, per dir-ho així. És a dir, que no hem de deixar intimidar-nos per als grans llibres. És a dir, que hi ha aquesta... I ell ho diu perquè en realitat també ve d'un món absolutament culturalista, de reverència als llibres, i ell el que vol dir és, hi ha molta gent que, perquè llegeix X autor, no? O sigui, perquè llegeix Shakespeare, es pensa que el que diu Shakespeare va absolutament a missa, no es pot discutir res, se l'ha de comprar com a tot, i en realitat Proust diu, no, és que el que és interessant és què et fa pensar Shakespeare a tu, no pas tant Shakespeare en si mateix.
Perdoni, però realment no és això el que passa quan es llegeix un llibre, que té influència tremendament, i li torno a insistir, pot tindre unes repercussions socials tremendes?
Absolutament, però ell, o sigui, el que intenta fer Proust aquí és d'alguna manera desacralitzar aquesta idea com dels llibres i els grans autors com una cosa sagrada i intocable, que no vol dir, evidentment, que això, vull dir que com vostè diu, els llibres, o sigui, el llibre en si mateix és bueno, no un arma, però vull dir que sí.
I tant, si és un arma, és un transmissió d'idees.
Exacte. Però ell sí que volia d'alguna manera això, trencar aquesta idea com religiosa, sacra, amb la idea del llibre i de l'autor de no poder-li discutir res a l'autor.
Perdona, ja aquí som que cobrarà el mateix per una altra pregunta. Va crear una escola filosòfica en Proust, perquè darrere de tot el que està dient, jo veig una aiguabarreja de tendències filosòfiques, que no em faci dir de qui són, eh?
No.
I veig una aiguabarreja de tendències filosòfiques, però això va crear una escola filosòfica.
No va crear ell, sinó que està molt influït per les idees, per exemple, de Bergson i del temps, sobre la manera com, clar, com llegim i com entenem el temps, i de fet, per això realment a mi jo crec que és un llibre que m'interessa tant, perquè hi ha moltíssimes tesis sobre Proust i la filosofia, però relacionat amb amb moltíssims autors, perquè en realitat és una novel·la, però és una novel·la que té molt d'assaig, és a dir que sí.
Alguna altra consulta?
O discussió, directament. Si no us agrada gens Proust i no voleu llegir-lo mai, també ho entenc.
Doncs donarem per acabada la conferència d'aquesta tarda.
Bona tarda. Gràcies.